Bona nit, avui dimarts, i com tots els dimarts, estils. I avui l'estil d'una persona reservada, disposada a ajudar, perfeccionista, amant de la família, informàtic, una persona que el cafè és imprescindible. Amb nosaltres aquest vespre, en Francesc Cobo Moles. Bona nit, Francesc.
Hola, bona nit, Gené.
A veure, tu vas néixer a Sabadell, però això és una casualitat.
Circumstancial.
És la circumstància. Vull dir, perquè és de Sabadell, ja està bé, eh? Vas néixer a Sabadell l'any 1979, al Taulí, però tu ets fill de Ripollet.
De Ripollet. Vaig viure tota la meva infantesa a Ripollet, on vaig anar al col·legi, i vaig estar fins als 12 anys a Ripollet, fins que la meva família va decidir, per tema de feina, canviar de domicili a Cerdanyola del Vallès.
Bueno, veïns...
Pràcticament al costat.
Perquè hi ha a Ripollet, Cerdanyola, hi ha un carrer que d'una banda és d'un lloc, l'altre és de l'altre. Però, de totes maneres, aquest, quan dius l'escola, quina escola vas participar a Ripollet? De petit, així, la bàsica, diguem.
L'educació primària la vaig fer a l'escola Sant Esteve, Germans Gabrielistes de Ripollet, i després, quan en els meus temps, als 13-14 anys, passaves a l'institut, vaig continuar els estudis de BUP i COU, en aquells temps, o batxillerat, que és l'actual, a l'institut de Lluís Companys, el públic de Ripollet.
I com recordes, diguem, la teva infantesa a Ripollet?
Doncs... com a nen, molt feliç, encara que va haver aspectes a la vida que em van fer que el meu caràcter fos una miqueta més reservat. Aspectes d'amistats, aspectes familiars, però normalment doncs, com una infantesa normal d'un nen.
Perquè vosaltres éreu més d'un germà.
Sí, som dos germans. La meva germana, tinc una germana més gran, d'un any i mig, i doncs, vam créixer una mica... a la part i ajudant-nos a jugar els dos.
Per tant, eres una persona reservada, per què dius?
Sí, molt reservada.
I com a vegades t'has explicat per què eres una persona reservada?
Doncs una mica per les circumstàncies de la meva infantesa. Vaig néixer en una família estricta, molt, molt recta en aquest aspecte, i això... vulguis o no, encara que diuen que el caràcter de la persona es neix, però al llarg del temps i depèn de la circumstància es va canviant i va agafant altres camins.
Però per això vol dir que d'alguna forma eres una persona que actuava, no sé, no diré la paraula por, però ja l'he dit, és a dir, amb una certa...
distància.
Distància, diguem així.
Sí, sempre, actualment, fins i tot els amics m'ho diuen, que sóc una persona que està allà, no parla, però que sempre estic allà. No, em costa molt expressar els sentiments, sobretot, en cercles d'amistat, en cercles familiars, no? Ja saben més o menys el que em passa pel cap quan em veuen la cara, però em costa molt expressar els sentiments.
Bueno, però per tant vol dir que calles... però has dit, i sóc present, per tant, observes.
Observo.
Mires. No dius res,
no
però
res.
Tu vas veient la teva pròpia opinió,
correcte.
La teva pròpia visió del que veus.
Correcte. I no jutjo, no jutjo mai.
I actues en conseqüència.
Sí. Sí, sí.
Per tant, però això també té els seus beneficis.
Bueno, a veure, algunes vegades les amistats, potser aquest tarannà de persona o aquest tarannà de caràcter no l'acaben d'entendre. Sempre quan estàs en l'adolescència tens un grup d'amics que es podrien dir que són una mica més oberts, més calaboges i tot això, i clar, amb això no encaixava amb el meu caràcter. I potser algunes amistats sí que les he anat deixant pel camí o apartant-les una mica perquè no congeniaven molt amb el caràcter meu i els caràcters dels meus amics.
Per tant, de fet, eres una persona poc expansiva, possiblement.
Mm. Sí, sí, sí.
Sempre quedaves en segon lloc.
Correcte.
I això, parles de la infantesa, però avui també dius, quan jo t'he preguntat, i com és el francès, dius, preservat, avui també.
Jo crec que quan vas creixent i et vas convertint en adult, aquesta por, aquesta manca de mostrar com et sents en cada moment, ho vas perdent mica en mica amb la maduresa i amb la confiança que reps de la gent que vas parlant.
Per tant, d'alguna manera, quan tu et relaciones amb la gent, segons quin tipus de converses, jo veig el Francesc que diu, això, aquesta conversa m'interessa, aquesta conversa no m'interessa. Amb aquesta participo i m'hi poso, i amb aquesta ja s'ho faran, escolto i callo.
Correcte, sóc una persona tal com has dit.
És una bona interpretació.
És una bona interpretació.
Per tant, vol dir que a vegades, segons quines converses, et deuen carregar molt.
Sí, una miqueta.
I els diuen, encara no s'acaben.
Sí, sí, sobretot en converses que realment tinc una opinió molt forta sobre el tema de debat, em costa donar la meva opinió, però com jo tinc el meu pensament sobre el tema a debatre, fins i tot ni ho expresso.
Per tant, vol dir que acostumes a ser prudent.
Molt prudent.
Hi ha coses que dius, mira, aquí no és el lloc en què podem debatre això. I no és a vegades, però és per l'acord o el desacord, o perquè el desacord faria una gran guerra?
Doncs una mica per no entrar en un debat que sé que interiorment no m'aportarà cap benefici o cap tarannà. A vegades escolto opinions i temes que realment jo tinc la meva opinió i que el que realment escolto no sóc una persona que intenta imposar la seva idea dintre d'un grup de persones. I el que faig llavors és un pas enrere, escoltar, no jutjar, però la meva opinió no me la canvien.
Des del teu punt de vista, les persones són dialogants, en general?
Per lo general, sí. Potser jo és que sóc massa poc i veig que els altres són molt, però per lo general jo veig que les persones són...
Tu estàs confonent dialogant amb permissius?
No, dialogants. A vegades em sorprèn que en una festa o en una trobada de gent que no coneixes tota la gent, hi ha gent que té una facilitat per parlar amb una persona que passa pel costat. Hola, què tal, com et dius? Què fas aquí? Com tal? En aquest aspecte jo em costa molt.
Tu per feines li preguntes pel nom, vaja.
Sí. I ni això, a vegades.
I a vegades i això. Totes maneres, aquesta reserva em manifestaves, però això també em fa ser i poder tenir una relació, una persona disposada a ajudar quan calgui.
Sempre, sempre. Sempre la gent que m'he trobat a la meva vida, tant d'amistats com de família, com de feina, a vegades hem fet algun taller i sempre diu, posa un tret característic del francès i sempre posen a sempre estar allà per ajudar, per fer el que sigui, encara que la meva feina perjudiqui una miqueta el meu dia a dia i se'm retrassi el que hagi de fer jo, però tinc aquest defecte, podem-ho dir així, que a vegades deixo el que faig per ajudar els altres.
De fet, ho has presentat com una qualitat, però d'on l'has après aquesta disponibilitat?
Doncs aprendre o prendre...
Diguem, a quin lloc ho has alimentat, això? Que dius, això em satisfà i em fa sentir bé, per tant.
Doncs ho he après una mica per com em prenc jo la vida i com noto que és la felicitat. La felicitat, si algú m'ho pregunta, què és per tu la felicitat? Per mi la felicitat és veure que els altres estan feliços. Això a mi em fa molt feliç. Em fa molt feliç. I, clar, sempre quan, no em perjudiqui a mi, però sempre, per mi la felicitat és veure que els altres estan a gust.
Però això, clar, aquí hauria de molt... Podríem parlar molt de la felicitat, eh?
Sí. És un tema molt extens.
Perquè, esclar, què vol dir estar de gust? Vull dir, quan tu dius estar de gust, perceps que una mica, allà d'alguna manera, aquest estar de gust el perceps d'una forma determinada.
Bueno, tant com està de gust, jo veure feliç les altres persones ja em fa feliç a mi. ja em fa feliç a mi. Veure que un amic té un problema, jo el puc ajudar i es resol aquest problema i el veig feliç, això em fa feliç. Això em fa feliç.
Però tu que, per exemple, valores la família com un puntal de la teva vida, quan detectes, per exemple, dius, hi ha una situació, no sé, segurament se n'han donat moltes, en les quals dius, percebo que aquí hi ha felicitat, que som feliços. Amb què ho detectes? Al marge de que si estem celebrant un aniversari o estem, no sé, comentant una notícia de la televisió, què és el que dius? I això dius, ostres, aquest sentiment...
Bueno, ho percebo de l'altra gent. Jo, si una persona està somrient, està alegre, això m'ho transmet. M'ho transmet a mi, com a felicitat. Que la meva família, que la meva filla o el meu fill està trist, fins i tot això també ho absorbeixo. Com, doncs no sóc feliç, perquè els meus, els meus amics, la meva família, tenim un problema, doncs jo també, encara que estigui passant per un moment bo jo, pues absorbeixo també aquest sentiment i noto que tampoc sóc feliç. Si alguna persona propera no ho se sent.
I si estan comunicatius, això és excel·lent.
Excel·lent, sí.
Dius, ostres, avui, ostres, això sí que no m'ho esperava, no?
Sí, amb nens adolescents i petits és molt complicat, sobretot amb els adolescents que estiguin comunicatius. La meva filla té 16 anys, fa poc que té mòbil, i tenim un grup de WhatsApp, la seva mare, jo i ella, i bueno, aquest grup de WhatsApp em sembla que és el menys utilitzat que tinc del mòbil. Imagina't lo comunicatiu que estem. La meva filla també ha sortit una mica reservada com jo, però jo percebo molt bé quan ella està feliç, i això em fa feliç. Això em fa feliç.
Perquè, és clar, és a dir, pel que dius, per tant, vol dir que quan falta aquesta... No sé com dir-ho. Quan falta una mica aquesta connexió, diguem, a nivell de tots, vol dir tu, deus passar el dia petit, doncs?
Una mica, una mica.
Per tant, ets una persona patidora.
Es podria dir que sí, una persona patidora. A vegades, quan veig que algú té un problema, tant familiar com a la feina, algun company veig que està molt agobiat i tot això... Sempre intento donar-li un cop de mà, i a vegades rebo aquest sentiment de patir, una mica l'estrès que porti el company de feina o el problema que hagi assolit aquest company de feina. El faig una mica, l'interioritzo per mi també.
Per tant, una mica estem parlant a nivell general, a nivell al nivell relacional et trobes sempre en aquesta situació.
Sí.
A veure, de totes maneres, i la Mònica t'ho diu, la Mònica és la teva parella, que diu, Fran, has d'aprendre a dir que no.
És una cosa que porta molts anys darrere meu intentant que canviï o que millori, segons ella. Soc una persona que mai té un no a la boca. Sempre, per qualsevol problema, per qualsevol petició, sempre estic allà. No pateixis, jo t'ajudo, jo t'ho faig. Necessites que et porti... No pateixis, jo et porto, no pateixis. I diu, Fran, però és que si fas això no arribaràs a l'altre. Sí que arribaré, tu tranquil·la. Pues, també aprèn a dir que no. És una cosa que mica en mica intento millorar.
Allò de que... Oh, ara no és hora.
Correcte. Correcte.
Al costat d'aquest aprendre a dir que no, també manifestaves de dir... Una altra cosa que t'acompanya amb el teu fer és ser una persona... molt perfeccionista, sobretot pel que fa a la feina.
Correcte.
O amb les teves pròpies aficions.
Normalment som molt perfeccionista a la feina. A nivell personal o a nivell de casa, la meva dona dirà, escolta, que sempre deixes això mal endreçat o la camisa mal arrugada. I això. Però a nivell de feina sí que acostuma a ser una feina, o acostuma a ser una persona molt perfeccionista. Sé que la meva feina és important, A vegades, per fer la feina ràpid no vol dir que la facis bé, i sempre m'asseguro molt que la feina surti bé a l'hora de que surti això al resta dels usuaris als quals dono servei a la feina. Intento que tot surti perfecte. No deixo mai res a l'atzar.
Per tant, feina ben feta, el temps que calgui,
sí.
I acabada.
Sé que aquesta feina repercuteix a terceres persones.
El passa que el món digital és un món molt complex.
Molt complex i molt canviant. Ara, amb 46 anys, m'hi trobo que vaig una miqueta un pas enrere, perquè durant tots aquests anys que he estat en el món digital i de la informàtica he vist que no pots estar a l'última de tot. No pots estar amb l'última web que ha sortit per fer això, amb l'última tecnologia d'intel·ligència artificial que s'ha posat en marxa, i sempre acostuma a anar un o dos pas enrere, perquè si no et genera una miqueta d'angoixa i d'estrès de no puc arribar a aprendre tot el que va sortint, perquè el món de la informàtica és molt canviant i el que has après ara, d'aquí la setmana que ve, ja no serveix. Per això dic, espera't. Això al principi, quan era jove, era tot el que sortia nou m'interessava aprendre-ho. Ara, amb edat adulta, he après a tirar dos passos enrere, esperar a veure com evoluciona aquesta tecnologia i si val la pena, doncs aprendre-la.
Per tant, no és que et quedis enrere, sinó que et quedes a la guait.
A la guait, correcte.
Bé, nosaltres ara fem una primera pausa per escoltar la primera de les músiques escollides, el The Look of Love.
The Look of Love, la mirada de l'amor.
De la Diana Krall. Acabem d'escoltar La mirada de l'amor de Diana Krall, que és la primera cançó escollida pel nostre estil d'aquest vespre amb Francesc Cobo Moles. Per què has escollit aquesta cançó?
Aquesta cançó és perquè em dona molts records. Primer de tot perquè vaig conèixer la meva dona, en aquells temps la meva nòvia, amb una mirada entrant en un bar, només. I va ser una mirada molt llarga, 5-10 segons. Llavors, l'estil, que és un estil de jazz, ens va fer que, entre cometes, fos la nostra cançó, i vam obrir el ball del nostre casament amb aquesta cançó ballant. I és una cançó que a mi m'invoca molts sentiments i a la meva dona i al nostre matrimoni també. És la nostra cançó.
Ja m'imagino la Mònica emocionada en aquest moment.
Molt, molt.
Però aquesta mirada, també sonava aquesta música en aquell dia?
No. Però tot va començar amb una mirada, podíem dir.
Molt bé. Escolta, parlàvem abans, hem començat una mica a entrar en el tema de la informàtica, i poder no hem dit un pas important, que quan tu vas acabar l'època, diguem, de formació, Lluís Companys, a Ripollet i així, vas estudiar a la Universitat Autònoma Enginyeria Informàtica.
Correcte.
I aquí pràcticament t'has dedicat tota la vida.
Tota la vida, sí.
Inclús en l'època d'estudiant, estudiant i treballant.
Des del primer any de carrera va sortir una oportunitat de treballar posant en marxa una empresa de nova creació, desenvolupant software del dia a dia, diguem-ne, de software de recursos humans, amb el tema de nòmina, gestió de recursos humans, portals de l'empleat, tot el que envolta els recursos humans. I al principi érem poquets i vam ajudar a fer posar en marxa i créixer aquesta empresa.
Clar, estem parlant poder dels anys 90?
Vaig començar en el 2000, exacte.
El 2000. Per tant, en una època encara no estava molt desenvolupada tota la qüestió, encara anàvem amb aquells ordinadors petits,
sí.
I a la mateixa universitat, les pantalles verdes, no?
No tant, però alguna cosa, algun terminal d'aquests antics que havies d'utilitzar sí que era en pantalla verda.
Per tant, era un món, diguem, que tot just començava, que no té res a veure amb l'actualitat. Per tant, vol dir que primer t'has hagut d'actualitzar permanentment.
Correcte. El món en el qual treballo i en el qual em moc, amb el tema de la tecnologia i la informàtica, com he comentat, és un món que sempre has d'estar a l'última. Quan ets jove sembla que ho saps tot. Tot el que posin damunt de la taula per fer, sempre ho saps, sempre ho saps fer, però te n'adones de que aquest món va evolucionant molt ràpid. Necessites estar a l'última i sempre atent a tot el que pugui sortir.
Per tant, ara tu procures mirar-t'ho una mica amb distància, que no t'atrapi, i alhora estar una mica atent
Correcte.
Al que pugui anar venint, no?
Sí, sí.
Però com es combina, vas començar una empresa, com es combina estudiar i treballar?
Amb molt esforç i molta pèrdua de son. Inicialment, quan vaig començar en aquesta empresa a donar un cop de mà a ajudar a que engegués, vaig pactar que jo els estudis no els deixaria de banda. Vaig pactar fer unes 4 hores, però quan portes un projecte gran, a vegades costa desconnectar perquè sempre vas dient espera, que acabo això 20 minuts més, mitja hora més, una hora més i no sé què, i al final et treu més temps la feina que no passa als estudis. Llavors, els estudis superiors d'enginyeria informàtica se'n van allargar una mica en el temps.
Per tant, vol dir que no va ser una cosa de 4 anys,
no.
Sinó uns quants més.
Uns quants més.
De totes maneres, poder, vist una mica des de la perspectiva, ho valores com?
Ho valoro perquè un cop finalitzat els estudis vaig trobar que era una persona amb molta experiència i amb uns estudis reglats en aquest aspecte. I això ho valora molt en el món actual, que la persona tingui experiència i estigui formada.
Em va ajudar molt. Vol dir que, en el fons, la llargada amb el temps et devia ajudar també, a part de l'experiència, a anar assimilant a poc tot un seguit de continguts.
Correcte.
I això fa que una mica eviti l'enfitament, no?
A vegades els estudis que cursàvem a informàtica, amb gent que era molt jove, a vegades els hi costava agafar el concepte, perquè és diferent que t'ho expliquin teòricament a tu veure el que t'estan explicant de manera pràctica. I això és un avantatge de combinar els estudis i l'ambient laboral, perquè coses que t'explicaven teòriques damunt d'una diapositiva o d'un paper, tu això ja ho havies vist posat a la pràctica. Havies portat un projecte, havies vist com es gestionava aquestes llibreries o coses que puguin aparèixer. I això em va ajudar molt. Em va ajudar molt per assimilar els conceptes teòrics.
De totes maneres, els informàtics, a veure, quan parleu entre vosaltres, us enteneu?
Sí. Sí. N'hi ha molt... El món de la informàtica no és un món molt nuclear. És molt, molt dispers. Hi ha informàtics que es dediquen a mantenir ordinadors, a mantenir servidors, i en el meu món em dedico més amb el tema de la programació. Sí que puc entendre alguna persona que està una mica fora del meu ambient amb el tema de sistemes i servidors i tot això, les entenc, però sí que m'entén més aviat amb gent que fa programació d'aplicacions mòbils, aplicacions web i...
Per tant, igual has fet algun curset a vegades adreçat a persones que s'iniciaven a informàtica o s'iniciaven amb un treball que havien de fer d'informàtica. Mm. I llavors això, a veure, la teva impressió és que t'entenien?
Sí. Sí, n'he tingut algun...
T'explicaves bé.
Sí, sí. N'he tingut alguns becaris que em posaven a l'empresa, i sí que a vegades el becari que no provenia, que només havia fet els estudis teòrics, val, a vegades deia, però això no m'ho han explicat així, tal qual. O sigui, està molt bé que t'ho expliquin, però a la pràctica t'anirà millor fer-t'ho així. Ja, però és que a mi m'han explicat en un curset, en una carrera, en un mòdul, que la cosa s'ha de fer així. Dius, sí, però has de pensar que el que estàs fent no ho faràs tu tota la vida. Aquest programa que estàs fent l'agafarà una tercera persona per mantenir-lo d'aquí uns anys o d'aquí uns mesos per fer una millora o corregir un error. I sempre han acabat entenent el perquè de les coses, que la teòrica amb el tema de la informàtica t'ajuda molt, però sobretot si tens una vessant o una visió pràctica de en què posar-lo sobre el paper o sobre la pantalla, en aquest cas.
En el camp de la informàtica tu ets una persona que va segura.
Molt segura, molt segura. Jo tenia un cap que sempre em deia això de... Diu, escolta, hem de fer això per d'aquí un mes. I el primer que li deia, diu, això no pot ser, no es pot fer. I em deia, ho sé, que no es pot fer en un mes, però tu ho faràs. I llavors, ostres, et motivava molt en aquest aspecte. I m'agradava molt els reptes que fins i tot aquest cap que vaig tenir en el seu dia, doncs em posava sobre la taula. I... Per tant, moltes vegades sortia bé.
Per tant, ets una persona que a nivell laboral generes confiança.
Entenc que sí. Li hauríem de preguntar als meus companys, però entenc que sí. A vegades, situacions crítiques que vius perquè, per bo o per dolent, el tema de la informàtica està molt present en els nostres dies i, sobretot, en grans projectes, genera molt impacte. I, vulguis o no... És també ve pel tema del perfeccionisme, perquè jo, com intento que la feina surti molt bé i que no generi un impacte negatiu de lo que genera un grup de gent a l'hora de fer un programa o un software.
Tu ara actualment treballes a l'Hospital de Sant Joan de Déu com informàtic.
Correcte.
Val? Aquesta feina t'encanta. El desplaçament no tant.
El desplaçament no tant. El desplaçament...
Com t'espaviles?
Matinant. L'Hospital Sant Joan de Déu està a Barcelona, bueno, està a Esplugues, però tocant a Barcelona, i és un lloc que està a sobre de la Ronda de Dalt, jo diria que força mal comunicat. Llavors, el desplaçament és un hàndicap d'aquesta feina que, per altra banda, ho compensa la meva feina que faig i com m'hi sento.
I llavors, per totes maneres, tu et desplaces amb cotxe?
Amb cotxe.
A ràdio?
Ràdio.
I llavors anar sentint la ràdio o música, poder?
No, som molt, molt aficionat, m'he aficionat aquests últims anys amb el podcast. La ràdio sí que la sentia en el seu temps, però a vegades necessitaves una mica, doncs, no pensar tant en la carretera, sinó estar, tenir una petita distracció d'algú que realment t'interessi o que et vingui de gust a sentir. Llavors, últimament m'he aficionat molt al podcast d'història, de crims, de tot això, perquè és el que et ve de gust fer en aquest moment tan feixuc com és agafar un cotxe i anar a Barcelona.
I això et fa el dia més amable.
Sí, sí, sí.
Bé, nosaltres fem una segona aturada per escoltar la segona de les cançons que has escollit, Jueves, de La Oreja de Van Gogh.
Si fuera de revista, tendría el valor de cruzar el vagón y preguntarte quién eres. Te sientas enfrente y ni te imaginas que llevo por ti mi falda más bonita, y al verte lanzar un bostezo al cristal se inundan mis pupilas. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación. Enfrente tú y yo, va y viene el silencio. De pronto me miras, te miro y suspiras. Yo cierro los ojos, tú apartas la vista. Apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y entonces ocurre, despiertan mis labios, pronuncian tu nombre tartamudeando. Supongo que piensas, qué chica más tonta, y me quiero morir.
Estem escoltant Jueves, de La Oreja de Van Gogh, que és la segona de les cançons del nostre estil d'aquest vespre, en Francesc Cobo Moles. Un motiu per aquesta cançó?
Doncs aquesta cançó, en principi, si la sento amb la meva dona estaria ara plorant com una magdalena. Mai havia pensat que una cançó pogués provocar plors. Pots plorar, pots emocionar-te per una pel·lícula, per una novel·la, per un testimoni, però amb 3 minuts de cançó, com pots fer plorar una persona? I aquesta cançó t'ho fa plorar, dels atemptats de Madrid. I d'una història d'amor de dues persones que no es coneixien i que finalment confessen el seu amor en el moment de l'explosió. Com en 3 minuts et pot fer emocionar una cançó i fer plorar.
Bueno, per això també s'ha de ser sensible, no?
Molt.
Escolta, de totes maneres, t'hagués agradat ser dentista?
Sí.
Quin contrast, no?
Sí, sempre m'ha tret molt el món sanitari i quan vaig acabar de fer la selectivitat vaig veure que, anda, si entro als estudis d'odontologia i m'agraden, diu, puc fer la matrícula? M'hi sento còmode, sóc una persona que li agraden molt les manualitats, però parlant-ho amb els meus pares van intentar convèncer-me que no, que si t'agrada el món de la tecnologia t'hi guanyaràs més bé la vida. I al final doncs, va ser un somni que vaig tenir en el seu dia de fer de dentista, però al final el camí no m'han portat per aquí.
Bueno, també és un món en constant evolució, també. Sí. Esclar, no és el mateix fer de dentista fa 20 anys enrere que actualment.
Sí, me'n recordo, 20 anys enrere el dentista. Molt bé.
Bé, nosaltres continuem endavant, una mica per anar explicant. A veure, ja hem parlat molt que tu vas venir a viure a Castellà quan et vas casar amb la Mònica, que era de Sabadell. Va venir al Castellà l'any 2006, uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, feu vida a Castellà. Què té Castellà que us vau decidir a venir-hi a viure?
Doncs ens va enamorar Castellà sobretot l'entorn i la gent. La gent que vam anar coneixent a mesura que vivíem a Castellà i vam formar una família aquí, doncs vam veure que la gent era molt oberta, era molt de saludar pel carrer, era molt de petit poble, petit comitè, i sobretot l'entorn. Ens va encantar a Castellà del Vallès. I vam decidir fer el cop de cap, fins i tot deixant els nostres pares en diferents ciutats, que ens poguessin ajudar.
I això els pares com s'ho van prendre?
Parlant del versant personal, els meus pares encara m'estan dient cada dia que els veig de, sisplau, baixa Sabadell. I jo, mama, no saps el que és Castellà, no saps el que és sortir a plaça, parlar amb la gent, saludar, prendre alguna cosa amb algú que t'acabes de trobar. Jo crec que això Sabadell i la voràgina de la ciutat costa de trobar el que tenim aquí a Castellà.
Quan parlàvem d'un animal amb el qual et podries identificar, em parlaves del gos. Teniu gos a casa vostra?
Teníem. Va morir fa poquets mesos. M'identifico un gos amb una persona que és molt lleial. En aquest cas és una relació amb el seu amo, però no m'identifico que jo sigui lleial al meu amo, sinó molt lleial a nivell global. I també noto que el gos té una peculiaritat de que amb una mirada sap transmetre què és el que realment espera de tu o el que busca en aquest aspecte. Com sóc una persona que tampoc parla molt, el gos amb una mirada, i jo també amb una mirada puc transmetre realment com em sento.
Fins aquí es pot arribar aquesta sintonia amb un gos?
Sí, sí, sí. L'alegria de veure't, la tristor de quan marxes, la lleietat de no separar-se de tu, d'estar sempre al teu costat, de vigilar quan tens fills, de vigilar dels teus. Sí, es podria dir que em podria identificar.
Es pot ser feliç tota la vida?
Es pot ser feliç, sí, costa, però jo crec que sí. És la manera...
La vida té moments.
Sí, moments durs. Però jo crec que sí, és la manera de com tu vegis la vida a nivell personal i com te l'aprenguis. A vegades la felicitat, com he comentat abans, és veure els altres del teu voltant que estan feliços. Costa d'assolir aquesta felicitat si a nivell personal t'agafes la felicitat com un sentiment propi o com un sentiment dels altres. Es pot ser, jo crec que sí. Amb molt d'esforç es pot ser.
Però esclar, dir això que era per tu un desig, ser feliç tota la vida, clar, vol dir que un ha de saber entomar totes les situacions. I això sí. Cal també tenir una preparació, un aprenentatge.
Sí, sempre el meu caràcter sempre ha sigut una persona molt optimista. Soc optimista per naturalesa, per tot. Mai soc una persona pessimista. Algú surt malament, demà sortirà millor. He tingut algun problema? Tot té solució. Tenim una situació molt crítica? Entre tots la solucionarem. Soc una persona per si molt optimista. I això m'ajuda a veure la felicitat dintre del meu entorn molt, molt proper.
T'agrada la lectura?
Sí.
Però dius, no hi ha temps per llegir.
No hi ha temps. Ara l'únic temps lliure que disposo és després de sopar i la lectura doncs, pot durar entre 5 i 7 minuts, com a molt.
I ara quin és el llibre que t'adorm?
No és que el llibre no m'agradi, però que...
És el cansament de cada dia.
Estic llegint un llibre d'una amiga, una amiga meva i de la Mònica, que es diu La sang és vida, que és resident aquí a Castellà del Vallès i va tenir l'afició d'escriure un llibre, i és el que estic llegint ara.
Perquè ja entenem que a vegades un val llegir, però a vegades, no hi ha el moment.
No hi ha el moment.
O un ja està, dius, serveix una mica per tancar els ulls, oi?
Sí.
Ja una mica ho entenem així. I entre les aficions, esclar, estem parlant de la teva feina, però també amb la teva, diguem, amb la teva vida personal, tot el món de la tecnologia t'apassiona.
M'apassiona molt. Sempre mirant-ho, com t'he comentat, dos passos enrere. Mai miraré de comprar-me l'últim iPhone o agafar-me l'últim model de portàtil que hagi sortit. Però m'apassiona la tecnologia i les noves coses que van sortint.
Però això vol dir que sempre trobes aquella persona que diu, Fran, mira'm una mica aquest mòbil, que no sé què passa. O aquest ordinador que no sé com s'hauria de fer això i mira què m'ha passat. Això t'hi deus trobar sovint.
Molt sovint, i sempre estic disposat a ajudar-lo. Perquè, vulguis o no, per bo i per dolent, el que t'està donant la persona, que és el seu mòbil, ara per ara, és la seva vida. Tota la seva vida està allà dintre. Des dels seus contactes, les seves converses i tot això... És una responsabilitat de que jo, en principi, no em puc negar a ajudar-lo a si té algun problema amb el mòbil o amb el portàtil o amb l'ordinador. Sé que les nostres vides, per bo i per dolent, estan allà dintre. I allà estic jo, per donar un cop de mà.
Ja sé la resposta, però no t'entra curiositat?
Mai. No sóc una persona molt xafardera. No he tingut mai aquest sentiment de saber què està fent una persona, amb qui es va comunicant i tot això. No.
Ets una persona que estàs, d'alguna forma, vinculada també a la parròquia, als Amics de les Arenes. De fet, ets una persona que et manifestes creient, conjuntament amb la Mònica. Tenir tota una experiència de vida també comuna en aquest sentit, no? Amb el grup Emaús. Explica'ns breument una mica aquesta vivència.
Una mica tot comença de quan vaig conèixer la Mònica. Érem adolescents, teníem 19 anys i era una època que cap dels dos teníem diners. Llavors potser un cafè podia durar 5 hores. Llavors en aquestes 5 hores parlàvem de tot, des de lo més actual que pogués haver ara en aquells temps a la societat com d'interioritats. I una d'aquestes converses que vam tenir va ser amb la nostra espiritualitat, la nostra fe, i vam congeniar molt. Vam veure que érem una persona que anàvem a una, que teníem molt clar les nostres creences. En aquells temps no érem massa practicants, però mica en mica, a mesura que hem pogut créixer dintre de la nostra fe, vam anar entrant dintre de la comunitat d'aquí, de la parròquia de Castellà, i dintre d'aquest camí que em preguntaves del camí de la fe, l'últim pas que fa relativament poquets anys vaig viure va ser un recés d'Emaús. Recés d'Emaús és un cap de setmana en el qual és un recés testimonial en el qual venen persones i t'expliquen com viuen la seva fe o com els hi ha canviat la vida amb això. I llavors ens va obrir, almenys en la meva part, em va obrir molt els ulls amb la meva fe, la meva creença i de com Jesús ens estima per, encara que tinguem coses dolentes.
Bé, nosaltres, com el temps ens tira a sobre i hem d'anar per feina, d'alguna forma, escoltarem One de l'U2, que és la darrera de les cançons. Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say one love, mm-hmm. One life,
one life.
It's one need, and I, mm-hmm.
one love.
Get to share it.
Ooh.
Leaves you, darling. You don't care.
Leave a bad taste in your mouth. You act like you never had love, and you want me to go without. Well, it's too late tonight to drag the past out into the light. We're one, but we're not the same. We get to
Quan, de U2, té un motiu també aquesta cançó?
Aquesta és potser la cançó que sempre quan estic una miqueta de baixón, diguem-ne, la que motiva molt. Mira que és una cançó que no parla realment de l'amor, és al contrari, parla del desamor. Per què em fas això? Per què em fas arrastrar-me de darrere teu i tot això? Però és una cançó que no sé per què, la tinc molt interioritzada, doncs, per donar-me energia o empenta de tirar endavant. Una mica per la veu, soc molt de música rock, i aquesta col·laboració que va fer amb la U2 amb la Mary Jane Blige és una veu que a mi m'encanta i em dona força. Tinc un llistat de cançons molt gran, però aquesta interiorment em fa agafar energia, agafar embranzida.
Doncs nosaltres anem a agafar energia, però amb aquest conjunt de preguntes-resposta que venen a continuació, no? Escolta, com som les persones?
Com són les persones, podríem dir, bones per naturalesa. Bones. Jo les considero bones.
Quin valor dones a la família?
El valor més important, el centre de la meva vida.
Què són per tu els amics?
Els amics són la família que no has escollit i que realment estan aquí perquè tu vols i perquè ells volen.
A Castellà és un poble amb un teixit associatiu gran, hi ha moltes entitats. Quina opinió et mereixen les entitats com a poble?
Doncs... unes entitats molt, molt ficades dintre del poble. fins i tot a vegades em sorprèn de coses que es van fent i que realment no tenien coneixement, i m'agrada que el poble sigui així.
Què valores del poble de Castellà?
Valoro l'entorn i sobretot que és un poble, que podem trobar-nos gent i parlar afablement.
Digue'm un poble per viure que no sigui Castellà.
Sant Feliu de Recoval, per exemple.
Com veus el país?
El país complicat. Complicat. A vegades penso que d'aquí 10-15 anys com estaran els meus fills si podran viure en aquest país? Complicat.
Què en dius de la política?
La política, podríem dir el tòpic de soc una persona que no m'interessa, no hi perdo tampoc molt de temps amb la política, però crec que és important estar a les nostres vides, i com a ciutadans ens hauríem de ficar més.
Què és per tu la religió?
És una manera de obrir-se, saber estimar i donar més pels altres.
Una paraula sobre l'espiritualitat.
Podríem dir fe.
Com t'afecta o com ens afecta el canvi climàtic?
Ens afecta a tothom. Igual, els estem deixant a les nostres futures generacions un planeta molt malmès i que hauríem de posar-lo com a prioritat a l'hora de fer qualsevol cosa en aquest món.
Com veus el món?
Món el veig una mica revolucionat, anem massa ràpid.
Què és estimar?
És il·luminar-se la mirada, il·luminar-se la cara, només veure una persona.
Com et situes davant de la mort?
Diguem-ne que no ho trobo com un final d'algú. No li tinc por a la mort perquè no crec que sigui un final d'algú que nosaltres estem vivint en aquest món.
Tot i que n'hem parlat, és possible la felicitat?
És possible. És possible la felicitat. A vegades serà més plena, a vegades serà menys plena, però sí que és possible ser feliços.
Com vius un voluntariat?
Doncs ho dic amb molta implicació. És una manera de donar-se als altres sense cap mena d'altruisme ni de cap benefici personal.
Què opines de la intel·ligència artificial?
N'opino de coses bones i coses dolentes, com tot en aquest món que va sorgint. Coses bones perquè les estic aplicant a la meva feina amb tema sanitari, amb nens petits, que ens ajuda molt.
Has pensat en escriure un diari?
No.
A qui escriuries una carta?
Bueno, aquí escriuria adeu, però ja li vaig escriure.
Explica'm una vivència que recordis.
Una vivència, doncs, podríem dir quan van néixer els meus dos fills. Va ser una cosa que mai oblidaré a la meva vida.
Com veus el teu passat?
Bueno, una mica turbulent, que intento millorar.
I com mires el futur?
Com miro el futur el veig amb molt optimisme, amb molt optimisme.
Si haguessis de fer un viatge?
Al lloc. Doncs m'agradaria anar a Terra Santa.
Digue'm una persona admirada.
Una persona admirada podria dir la meva dona, però a grans trets podríem dir les mares.
Un plat de cuina.
Canelons amb cava.
Com t'agradaria ser recordat?
Doncs una persona optimista, obert als altres i disposat a ajudar a 100%.
Ara ja pots respirar. Fins aquí l'estil d'en Francesc Cobo Moles, que ha estat el nostre estil i ens ha acompanyat aquest vespre. Bona nit.
Bona nit, Francesc. Gené.
Moltes gràcies.
Agraït a tu.
I tal com t'agrada acomiadar-te, adeu, a reveure.
A reveure.